Fonemes i cordes, amb Carme Martín de la Torre.
Hola, sóc la Carme, neuropsicòloga i logopeda. Avui tornarem a parlar amb el Queco, cantant, professor de coral, intèrpret.
També.
També guionista de musicals, etc. Però avui parlarem d'una altra tasca que ell fa. Sembla que la fa molt bé, que ara està disfrutant molt, que és el PNL i coaching per adolescents, és així?
Sí.
Llavors sí que m'agradaria que ens expliquessis una mica què entens tu per PNL, què entens tu per coaching, i t'aniré preguntant.
Hi ha tant sobre això, hi ha tants llibres, tants cursos, hi ha tanta cosa, està molt de moda i a vegades és una mica perillós perquè vas trobant, no?, gent que ho explica o que ho diu que ho és i després, saps, hi ha un curs de 3 dies
sí.
I de sobte ja ets coach i, bueno, en fi, ja surt la paraula, surt a tot arreu. Ara sembla que poses la targeta, no?, i posa, no? Forner coach, no?
Sí, i té raó.
Bueno, a veure, la programació neurolingüística, que és la PNL, pues, clarament amb les tres paraules ja ho diu, no? És la programació neurològica del neurolenguaje, no? El neurolenguaje programado, en realitat. No és més que això, el que fa és estudiar els programes, els aprenentatges que tenim, que hem fet, que hem anat acollint des de que vam néixer, fins i tot abans de néixer, perquè tenim programes i metaprogrames que ja ens han anat una mica ficant els nostres pares fins i tot en el moment de la concepció. Això pot semblar una mica esotèric, però és així. L'energia, les creences, la biologia de la creença, que es diu, per exemple, tot això ens ho van traspassant a través dels nostres pares ja des de, fins i tot potser des d'abans, no?, d'aquesta concepció, el moment de la concepció. L'embaràs ja se sap i està demostrat científicament, no?, quina és la repercussió que té l'estat de la mare en l'embaràs, de la criatura, el moment de naixement. En fi, hi ha tota una sèrie de circumstàncies, d'experiències que ja comencem a viure, no?, des del moment de la concepció, i moltes d'aquestes circumstàncies, doncs, hi ha un conjunt d'aprenentatges o de creences que van implícites en a aquests moments i que els nostres pares ja comencen a influenciar-nos amb tot això, i tot això es van derivant en programes, no?, que és, doncs, és l'experiència que nosaltres vivim, com la gravem a la nostra neurologia, i això, doncs, esdevé amb un programa.
O sigui, entenc que estàs dient que la programació neurolingüística, en general, el que és la nostra programació, d'alguna manera neurològica, a través del nostre llenguatge intern.
Això seria la P de programació, és a dir, com nosaltres funcionem.
Val.
Nosaltres funcionem a través de creences, de valors, no?, d'una sèrie d'idees, no?, de funcionaments que anem aprenent des de que som petits.
Sí.
És a dir, tu neixes i vas, el que veus amb els teus ulls, no?, el que sents amb les teves orelles, no?, i perquè els sentits, diguem-ne, són els que van gravant tota aquesta, no?, tota aquesta experiència, no? Tu tens una experiència amb la teva mare quan t'està donant el pit, i tu tens una experiència visual, tens una experiència auditiva durant aquests moments, no?, la veu de la teva mare, tens un contacte físic, no?, amb el pit de la teva mare, la temperatura del cos, tens unes olors, tens un gust, no?, tens un tacte, i tot això va gravant a la neurologia l'experiència. En aquest moment és una experiència d'amamentament, no?, per dir-ho d'alguna manera, no? I llavors això et queda gravat a la neurologia, d'acord? I això, doncs, clar, quan ets petit, com no hi ha llenguatge encara, tens un mínim o encara no ha sorgit, doncs clar, de moment no. Però sí que és més endavant, conforme anem parlant i anem aprenent les paraules i el llenguatge, que nosaltres li donem aquesta, afegim les paraules a aquestes experiències, que és el llenguatge digital, no? Hi ha com uns sistemes de representació que nosaltres tenim, que és a través dels quals nosaltres gravem totes aquestes experiències, no? Al igual que t'he dit, no?, que tu graves visualment, graves auditivament i graves kinestèsicament. Kinestèsicament seria, doncs, tot això,
tàctil,
el conjunt del gust, del tacte i de l'olfacte, no?, i de les sensacions i també de les emocions, perquè també afegim una emoció en aquell moment, no? Doncs si tu, doncs, jo què sé, te'n vas amb una amic a veure una obra de teatre, doncs tens una part visual, tens una part auditiva, tens una part kinestèsica del lloc on estàs assegut, de la temperatura, i t'haurà també de les sensacions i de les emocions que tens quan estàs veient allò. I tot això és una experiència, el conjunt d'una experiència, i de queda gravat a la neurologia. Per això es diu programació neurolingüística, perquè són els programes que tenim a la nostra neurologia, i a través del llenguatge, com nosaltres hem afegit aquestes paraules o aquest llenguatge, no?, per anar construint aquestes experiències. O sigui, no és només el que tu veus, escoltes i sents, sinó també què et dius sobre aquesta experiència.
Vale.
Què me digo yo sobre la experiencia de manzana? Què m'he dit a mi mateix sobre l'experiència d'un petó? La primera vegada que et vas fer un petó, doncs tu tens aquesta experiència gravada a foc. clar, tot això està gravat a l'inconscient, no? No? Dintre de la neurologia, el que diem la part de l'inconscient, no? Per això es diu programació neurolingüística, no? Per això són els programes que tenen, pues, aquesta manera d'estar gravats i també a través del llenguatge digital, llavors, que seria el llenguatge.
I què fa la programació neurolingüística per nosaltres? O què vol fer?
Llavors, els tres estadis que tracta la programació neurolingüística són l'autoconeixement, el canvi i la comunicació. Però seria autoconeixement, comunicació i canvi. Seria en aquest ordre, millor dit, no? Autoconeixement, perquè et serveix per ser conscient d'aquests programes que tens, no?
I perquè sents o penses el que penses.
Exacte. És el metaaprenentatge, que es diu. L'aprenentatge de l'aprenentatge. Serveix per aprendre com aprenem, per què hem après i per a què hem après allò que hem après, per què ens ha servit o per què no ens ha servit. Tots els aprenentatges que fem des de petits són indiscriminats. Tu no, quan ets petit, tens 2, 3 o 4 anys o un any, tu no escolleixes què vols aprendre. És un programa que t'arriba dels pares, dels avis, dels professors, de l'entorn, dels germans, de tu mateix, però no hi ha, no escolleixes. Llavors la diferència que hi ha entre l'infant i l'adult és que l'adult sí que pot escollir els programes que vol continuar vivint, o quines són les creences o quines són les idees que vol mantenir per veure si això l'ajuda a avançar o no a la seva vida. Llavors, a la programació neurolingüística el que es tracta és, primer, autoconeixement, saber quins són els programes que m'estan fent funcionar i com em fan funcionar. O sigui, aquests programes em porten cap allà on vull o no, o m'estan limitant o m'estan donant possibilitats, no? Primer és això. El que és comunicació, com em comunico internament amb mi mateix i com em comunico amb els altres. Per això hi ha el tema del llenguatge. I el canvi és com m'afecta a mi en processos de canvi tota aquesta situació. És a dir, jo vull tenir, vols canviar de feina, però no em veig capaç. Això és un tema d'habilitat, no? O de capacitats, i és una manera de que tu t'estàs parlant. Jo no em veig capaç. Què et fa pensar que no et veus capaç? I llavors això és perquè tu tens una experiència darrere d'això que et fa pensar, sí, bueno, una negativa. Jo en aquest sentit no penso que hi hagi... De fet, a PNL no es parla d'experiències negatives. Es parlen d'experiències o de resultats diferents a les expectatives que tenies.
Però,
no?
En tot cas,
no hi fracassos, sinó que hi ha resultats.
Un problema d'autoconcepte, no? Quan penses que no pots fer alguna cosa... És...
A la PNL es parla d'una cosa que són els pensaments neurològics, els nivells de pensament. Això és una teoria que va elaborar, doncs, en Robert Diels, que és un dels que han continuat amb la programació neurolingüística després dels fundadors. Als anys 70, doncs, bueno, aquest és un dels hereus, no? de tot això de la programació neurolingüística, i que ha anat afegint models i tècniques sobre aquest tema, no? I ell parlava dels nivells de pensament, els nivells neurològics de pensament. És a dir, tenim el que és, seria com una piràmide, no? I la base d'aquesta piràmide seria l'entorn o l'ambient, que és l'exterior, que és on nosaltres fem les nostres conductes, els nostres comportaments, on els realitzem, en quin context els realitzem. Jo treballo a la ràdio. On? Pues a la ràdio Sant Celoni. Tu ho fas aquí. Aquest lloc on estem és l'entorn, és l'ambient. I amb qui estàs? Pues estàs amb la Gemma, estàs amb mi, etc. No? Després, un nivell superior a aquest seria el comportament en si, o sigui, la conducta. Quina és la conducta que tu estàs tenint aquí? Pues ara m'estàs escoltant, m'estàs mirant, pues perquè tens les cames creuades, no? Tu tens una conducta amb un entorn, però diguem-ne que la base de la piràmide seria aquest entorn, després pujant un esglaó seria la conducta, i llavors el següent esglaó seria les capacitats o les habilitats que tu tens.
Sí.
Quines capacitats o habilitats estàs utilitzant ara per poder treballar, o sigui, per poder tenir aquesta conducta en aquest entorn? Com ho fas? Seria la pregunta. La pregunta de la base seria on ho fas, la pregunta de la conducta seria què fas, la pregunta de les capacitats i les habilitats seria com ho fas, quines capacitats tens per fer això que estàs fent. Doncs, bueno, doncs tens una capacitat per parlar, per analitzar, en fi. Després, a sobre d'aquest altre esglaó de les capacitats i habilitats, estarien les creences. És a dir, què és el que creus tu davant les teves potències, no? Les teves habilitats, davant la teva conducta i com estàs comportant-te a l'exterior, no? Les creences són el filtre. És com un filtre. És a dir, el que tu creus sobre tu mateixa i sobre els altres és la manera com tu t'afectarà les teves habilitats, sí, i com t'afectarà a la teva conducta a l'exterior.
Facilita o limita?
És a dir, per exemple, jo tinc fe o jo crec en Déu perquè vaig a l'església. No. O sigui, perquè jo crec en Déu, vaig a l'església. Però no perquè vaig a l'església, crec en Déu. El anar a l'església és un comportament que es fa en un entorn. Però la creença és superior, és un nivell de pensament superior a aquests dos. Per tant, una persona no pot dir, no, perquè jo vaig a l'església i com vaig a l'església... No, no, el nivell superior és superior per alguna cosa, m'entens?
Sí.
És a dintre nostra, de la nostra neurologia, les creences estan per sobre de la nostra conducta. Una persona es comporta com es comporta perquè té unes creences. Si tu creus que la vida s'ha de gaudir, s'ha de viure allò al present i tal, què faràs? Seràs una persona que disfrutaràs i el teu comportament es notarà. Pues jo què sé, pues aniràs a fer un bon dinar, estaràs amb els amics, buscaràs temps per tu, no? Etcètera. Si tu creus que la vida és treballar i esforçar-se i que l'únic que s'ha de fer és treballar, treballar i treballar, doncs estaràs tot el dia treballant i m'entens? A partir d'una creença tu actues d'una manera determinada.
Vale.
Llavors, espera, acabo, sé que m'enrotllo, eh? Per sobre de les creences estarien els valors, vale? Seria l'estadi superior. Els valors que tu tens afecten a les teves creences, afecten a les teves habilitats, a la teva conducta, a l'entorn. Els valors són la clau de pas, també. Si tu, el teu valor, has après que el valor de l'amistat, que per tu és important, llavors això afectarà les teves creences sobre l'amistat i sobre el que com t'has de comportar a la teva vida i quines capacitats utilitzaràs. I per sobre dels valors hi ha la identitat, que quedes al punt ja de dalt de tot, podríem dir que és la nostra identitat. Qui sóc jo per tenir aquests valors, per tenir aquestes creences, per tenir aquests comportaments en aquest entorn, no? Tu ets el conjunt de tot això. La identitat és el conjunt dels valors, de les creences, de les capacitats que tens, del teu comportament en un entorn. I per sobre de la identitat hi ha el que es diu lo espiritual o transpersonal, que és com la missió o el llegat, o a part de tu, què hi ha, quina empremta deixes a la vida o darrere teu o als altres amb tota aquesta identitat, comportaments, valors, etc, etc, etc i tal. I després hi ha un altre punt encara més amunt, que és el sistèmic, no? Que tu formes part d'un sistema i pues, tens un sistema familiar, tens un sistema a l'escola, tens un sistema a la feina, pertanys al sistema de les persones que creuen en això, pertanys al sistema de les persones que treballen amb allò altre, i això és més important del que sembla, perquè això és una metaposició, no? És com el ojo que l'observa tot, no? Tots formem part d'un sistema i aquest sistema busca l'estabilitat. I hi ha la importància del tot sobre la part, en aquest sentit. És a dir, hi ha parts del sistema que tu diràs, home, aquesta part és dolenta, però és necessària pel sistema. Moltes vegades la gent diu, ostres, en aquesta família hi ha aquesta peça de la família que, mare de Déu de l'empenta, aquest tio és un desgraciat. Sí, però és necessari per aquest sistema, per mantenir estable aquest sistema. Perquè si tu treus aquesta peça i l'excloeixes, aquella persona que està dintre d'aquell sistema hi ha alguna cosa que li falta, hi ha alguna cosa que falla, hi ha alguna cosa que no funciona. I és perquè s'està excloint aquesta part del sistema. És a dir, tu has de reconèixer aquesta part del sistema. Encara que no t'agradi, l'has de reconèixer. No es tracta de que visquis amb ell i que li diguis, oi, que fantàstic, eres maravilloso, no. Però sí que has de reconèixer la seva importància en el sistema. Vale? És que és mucho rollo, eh?
Sí, ara pregunta. Per lo que m'has estat explicant, és una estructura, forma d'enfocament també psicològic, diferent als altres, però quan estàs parlant de lo que des de petit estem visquent...
Ah, els programes.
Els programes no deixa de ser lo que en psicologia... No, en neuropsicologia és el printing. O sigui, trobar-nos a nosaltres mateixos també ja és un enfocament psicològic. Quina rapidesa, potser, o diferència n'hi ha d'altres tècniques, teories, plantejaments a nivell que s'estan treballant ara a nivell psicològic o a nivell amb les persones?
A veure, jo crec que els models de la programació neurolingüística i també del coaching i d'aquestes teràpies sorgides dels anys 70, 60, 70, ja es troben en moltes teràpies o ja s'estan afegint a moltes teràpies habituals o dintre de la psicologia i, de fet, em sembla que hi ha algunes... O sigui, psicòleg-coach, no? Que ja s'estudia dintre de... El que aporta la PNL, el que aporta el coaching és la velocitat, és molt ràpid. O sigui, la cura de fòbies, per exemple, que és com va començar la PNL, sembla una tonteria, però en una tarda o en 10 minuts o en mitja hora doncs es curava amb fòbies de tota una vida, no? Una persona que tenia una fòbia doncs, a conduir o doncs, es marejava cada vegada que anava no sé on o en fi, qualsevol cosa que fos un pensament d'un impuls fanàtic o d'un impuls exagerat, etc. i tal, doncs això es curava el Grinder, no? El John Grinder ho curava en 10 minuts o 15 minuts, no? I tot és a través del llenguatge, perquè com ens ha anat fent, diguem, unes connexions sinàptiques a la neurologia entre les neurones, que és com es fa l'aprenentatge, bueno, que és els aprenentatges és a través d'aquestes connexions sinàptiques, no? Pues el cervell va gravant aquests aprenentatges, però tu pots tornar aquí darrere, pots tornar a la primera experiència i tornar-la a gravar de nou, d'acord? Perquè és la manera de treballar, és tornar, tu no pots suprimir la creença, però sí la pots substituir per una altra.
Ens has explicat PNL. Coaching està afegit a PNL o és una altra cosa?
És una altra cosa. La PNL doncs, podria ser un complement perfectament del coaching. Jo crec que es complementen, però així com la PNL és més una teràpia, el coaching és més un procés. De fet, a la ICF, la International Coach Federation, la Federació Internacional de Coaching, doncs hi ha una sèrie de competències bàsiques que el coach ha de tenir, i entre aquestes doncs, es parla de que el coaching, quan s'explica al client, el coaching no és teràpia, el coaching no és assessoria, no és consultoria, no és opinió, no és judici, ni res d'això. Hi ha molta gent que em parla del coaching com que ve de la maièutica de Sòcrates, que es dedicava, aquest filòsof grec que es dedicava a anar preguntant a la gent pel carrer, però que no els hi deia res, simplement els preguntava. I feia preguntes obertes, que diem, no de sí o no, sinó, pues, què te hace pensar que esto es así? O com, què penses que és això? Anava preguntant i feia que aquella persona, ella mateixa, anés descobrint pues, la seva pròpia veritat o, la seva, o les solucions als seus problemes. No? El coaching treballaria una mica d'aquesta manera. És a dir, no treballa amb el concepte de pacient, sinó és com el client, no? Tu parles amb un client, una persona que vol fer un canvi personal, o també hi ha el coaching executiu, que seria aplicat a les empreses, però és per ajudar a fer canvis. Ajudar a fer canvis d'una situació actual en la que tu et trobes i tu tens una situació desitjada a la que vols anar. I llavors el coach el que fa és acompanyar, t'ajuda en aquest sentit, t'acompanya a fer aquest canvi. Però no fas tu el canvi. El coach no dona opcions, ni dona accions, ni diu res absolutament a la persona. Només fa preguntes. I l'altre, a través d'aquestes preguntes, va descobrint què és allò que l'està limitant per aconseguir el que vol, per fer aquest canvi, o què és allò que possibilita aquest canvi.
Com terapeuta de PNL, què es pot fer? Tu treballes com terapeuta de PNL.
Sí, sí, sí.
En quin sector de marge d'edat ara? Adolescents o...?
Jo ara estic treballant amb adolescents, però bueno, pots treballar amb qualsevol edat.
Per exemple, què faries o què fas com terapeuta de PNL?
Doncs en funció, a veure, clar, la PNL és un conjunt de tècniques,
sí.
D'acord? Es basa en una sèrie de pressuposicions, de que doncs, el mapa no és el, no és el territori, que nosaltres hem gravat les experiències d'una manera determinada i que cada persona té la seva manera de gravar les experiències. En funció de la problemàtica amb la que et ve cada client, doncs treballes un tipus de dinàmiques o treballes unes altres, no? Pues jo què sé, pot venir un nano, per exemple, pues amb fracàs escolar, no? Va a l'escola, s'avorreix a l'escola, no funciona, els exàmens, no fa els deures, no tal. Llavors tu què comences a treballar? Perquè tot això són generalitzacions, d'acord? És a dir, quan es diu hi ha això de fracàs escolar, què és exactament això de fracàs escolar? Primer ja hauríem de començar a analitzar tot això, no? Què és el que el nen té al cap amb tot això i en relació a el que realment li passa, no? Moltes vegades et trobes que el nen seu, no? Bueno, el nen, l'adolescent, perquè és el que tracto més, seu i comença a explicar una pel·lícula que no té res a veure amb el que els pares t'estan explicant. I els pares, a lo millor, o els professors estan absolutament focalitzats amb el tema dels estudis o el tema acadèmic, i el nano té un problema que no té res a veure amb això, que és un problema d'identitat, o és un problema de valors, o és un problema de creences, que li estan afectant, el que dèiem de la piràmide aquesta, que li estan afectant a la seva conducta en un entorn concret. Llavors, clar, si jo intento arreglar el nano perquè estudiï més, què estaré arreglant? Un símptoma, m'entens? Llavors, potser, si jo estic allà a sobre d'ell, potser estarà uns dies que estudiarà més. Però al cap d'un temps, la merda tornarà a sortir, per dir-ho d'alguna manera clara. El que has d'arreglar és el que hi ha darrere de tot això. Llavors vas preguntant. A través de preguntes, hi ha una tècnica dintre de la PNL, que és el metamodelo, que és conforme la persona va contestant les preguntes, tu vas concretant,
com un qüestionari, vale?
Com qüestionant les generalitzacions, les distorsions i les eliminacions que fa la persona quan parla. Clar, el nano que fa, per exemple, és que l'escola és avorrida. Això és una generalització i amb això no pots fer absolutament res, no pots treballar. És una generalització que hi té al seu cap, al seu mapa, no? Una manera de parlar que tots utilitzem, però que no ens ajuda a solucionar els problemes. Llavors, quina seria la pregunta? Què és avorrit exactament per a tu a l'escola? No? Doncs les classes. Quines classes, concretament? Doncs la classe de tal. Molt bé, però què és el que passa en aquesta classe? Doncs que arriba el professor, cobra el llibre, fot el seu rotllo i jo estic aquí i no me n'entero de res. I de què no t'enteres exactament? Doncs clar, i com va concretant, al final sí que pots arribar on està el punt negre. I moltes vegades surt, doncs, bueno, doncs que jo estic pensant en les meves coses quan estic a classe. I en quines coses estàs pensant? Doncs que tinc problemes amb els amics, per exemple. Ara vaig en un cas, el millor concret, no? Però és que tinc problemes amb els amics i estic pensant en això, que quan arribi l'hora del pati, a veure si estaríem bé. I què et passa concretament amb els amics? Doncs tinc un problema amb aquest amic. Quin problema tens? Doncs que fa dos dies que no em parla. I per què creus tu que no et parla? Doncs bueno, perquè un dia va passar això, jo li vaig dir això, ell em va dir això, i jo vaig pensar que... I què et fa pensar que això que et va dir no? Ja comences a treballar creences, comences a treballar lectures mentals que fa la persona. No, és que jo el vaig saludar i ahir no em va saludar. I és que passa de mi. Tot això és una valoració que tu fas, no és descriptiu.
Sí,
què et fa pensar que aquesta persona passa de tu perquè no et va saludar? Això ho dius tu? No ho saps? Llavors, es tracta de treballar tot això, de treballar comunicació, de treballar autoconeixement. Com actues tu cada vegada que et passa això? No? Pues molts nanos que et venen i et diuen, és que cada vegada que la mare em diu que tinc que rentar els plats o que tinc que no sé què, no sé, jo em poso histèric. Doncs el que fas és veure quin procés està fent la persona per arribar a que se li disparin totes aquestes emocions. Llavors has d'anar tirant cap enrere fins veure quina va ser aquesta primera experiència, on ell va sentir tot això que va fer, que va gravar dintre de la seva neurologia i que fa que es dispari tot això de nou cada vegada que la mare li diu, m'entens? El que tal. És a dir, què estàs afegint tu a això que està passant, a aquesta experiència que estàs tenint? La vida no són les experiències, és com tu te les prens. És la valoració que fas tu d'aquella experiència.
A partir d'aquí, a quin tipus de persones, adolescents, quins problemes treballeu?
Amb la PNL es pot treballar qualsevol tipus de problema, no? Quan són coses potser més patològiques que necessiten d'una visió psiquiàtrica o psicològica més profunda, doncs pots derivar com psicòleg o en psiquiatre, però això més aviat es fa amb el coaching. Amb el coaching, com és un tema d'acompanyament al canvi, quan estàs obligat a que quan ja, per exemple, la persona té un tractament potser mèdic o tal, ja no pots agafar aquests casos. En principi has de derivar amb un psicòleg o has de derivar amb un psiquiatre perquè la persona doncs, tingui la teràpia o que tingui el que realment necessita, el coaching no és teràpia. I en el cas de la PNL,
sí.
Doncs en el cas de la PNL, sí, el ser teràpia sí que pots tractar els pacients, bueno, els clients, pràcticament en qualsevol problema. No?
Clar, jo ara estava pensant dintre del marc de la neuropsicologia, un nano inatent, partint de la base que hi ha molts nanos que són inatents degut a una situació que han viscut, el que tu estaves parlant, però també hi ha nanos amb problemes d'inatenció per immaduresa. Això vosaltres els treballeu com PNL?
Jo en el meu cas prefereixo treballar més aviat amb adolescents, a partir de 13 anys, 14 anys, també amb adults. El que fas és treballar realment quines són les habilitats d'aquesta persona, quines són les seves potències, quines són les creences que hi ha darrere de tot això i sobretot treballar la identitat. Qui ets i què vols? I què és el que està passant? D'on ve aquesta inatenció? Primer, tu ets conscient d'aquesta inatenció? Sí, no. Què et passa exactament? Es tracta de treballar sobre el procés que està vivint aquesta persona. Quines són les emocions que estàs tenint en aquell moment quan estàs assegut a la classe? El que estàs és treballant l'autoconeixement, l'autoconsciència, primer, d'aquest problema real que tens. I treballar què hi ha darrere d'això. Llavors, moltes vegades el problema és que etiquetem aquests nanos de este passa de todo, este no está atento nunca, este tal. I llavors això, ell mateix s'ho va creient. I ell mateix va dir, no, si és que jo passo... Jo tenia un nano, me'n recordo, que estava prenent fins i tot pastilletes i tot, diagnosticat de TDAH, etcètera i tal. Doncs aquest nano el van seure i li van explicar que ell el que passava és que tenia un cervell Fórmula 1. I el que tienes que hacer es aprender a conducirlo. Fins aquell moment només havia sentit el contrari. Havia sentit que era un tio que no podia, que no era capaç. I els pares van començar a canviar el discurs. I van parlar amb l'escola per canviar el discurs, també. I només amb això, no només amb això, lògicament, estant a sobre, amb els deures, amb donant aquesta confiança, donant-li el seu temps i el seu ritme per anar fent, aquest nano va fer un canvi espectacular i va acabant deixant aquestes pastilles. Jo no dic amb això que tots els casos siguin igual. El que et vull dir és que amb pastilles o sense pastilles, el tema de com tractes la identitat del teu fill, les seves creences, els seus valors, això és fonamental. Perquè en funció del que ell pensi d'ell mateix i les expectatives que tu tinguis sobre ell, això l'influenciarà moltíssim. Llavors la PNL el que té en aquest sentit és que el que fas treballar en el nano, què et fa pensar que no pots? I surt aquella experiència traumàtica o no, però surt una primera experiència en la que vas sentir per primera vegada que no podien. Quin és el diàleg intern que tu tenies en aquest moment? Què passa si canvies la postura? Què passa si surts de la teva posició primera, que és la que estàs associat, i et dissocies? Què succeeix si ho mires això amb 3 metres de distància? Vas afegint percepcions o postures perceptives diferents. De manera que la persona, que passa la seva neurologia, va veient aquella mateixa experiència des d'altres punts de vista. D'aquesta manera, la neurologia es va donant o va canviant la creença sobre allò que està passant. Saps allò que et diuen? Agafa't amb distància, home, no? O consulta-la amb l'almohada, o ja veuràs com demà ho veus d'una altra manera. A vegades funciona i a vegades no. Però sí que és cert que si tu tens un conflicte amb una persona i tu aquest conflicte el tornes a reviure, però amb una distància, veient-te tu des de lluny, no és el mateix. I quan més te't vas allunyant, més tonteria et pot semblar.
Sí que ens agradaria que ens expliquessis on podria adreçar-se, on podria parlar amb nosaltres.
Tenim un gabinet muntat, un despatx, hi ha una web que es diu jovetusaps.cat i aquí, bueno, doncs expliquem què fem, qui som, com ho fem, etc. També hi ha un blog penjat amb algunes, bueno, alguns escrits sobre PNL i coaching. També hi ha un formulari de contacte per si volen entrar en contacte amb nosaltres.
Molt bé.
jovetusaps.cat.
Pues moltíssimes gràcies, jo crec que ha sigut molt interessant. Queco, fins una altra i moltes gràcies per
moltes
tot.
Moltes gràcies a tu, Carina.
Vale.
Que vagi bé.
Adéu.